Benvinguts a la Catedral de Falset. El 6 de març de 1919, en Assemblea General Extraordinària, la cooperativa de Falset aprovava la creació i construcció del celler cooperatiu. L'edifici del sindicat, com es coneix popularment, fa 100 anys aquest 2019, i és per aquest motiu que des de la cooperativa, en col·laboració amb Ràdio Falset, volem celebrar-ho amb una sèrie de programes que repassin la història d'aquest edifici, icona de Falset. Al llarg dels capítols anirem repassant, a partir d'una sèrie de reportatges i una posterior tertúlia, els diversos episodis de la història del celler. Avui arrenquem, com no podia ser d'altra manera, pels inicis. Quin és l'origen de la cooperativa? Què en va motivar la seva aparició? Què va representar per Falset? Malgrat que la construcció del sindicat de Falset no es feu efectiva fins al 1917, si més no, des de 1909 es parlava de la conveniència de la seva creació. Catalunya i, òbviament, el Priorat venien de patir la crisi de la filoxera. Totes les vinyes es van haver de replantar i el comerç del vi tenia un funcionament molt perjudicial per als pagesos. Tal i com explica l'historiador Pere Audí, en aquest context van sorgir les primeres cooperatives agrícoles.
L'agricultura europea, durant tot l'últim quart del segle XIX, vivia una profunda crisi. Entre altres coses, o principalment, per l'arribada de productes americans, el blat, per exemple, de Centre Europa també, de Rússia, arribada facilitada per les... arribada més barata, facilitada per la millora de les comunicacions ferroviàries i de les comunicacions transatlàntiques. La viticultura de moment se'n salva. Per què? Doncs perquè a França hi ha la filoxera. La filoxera arriba a França al voltant de 1863, això fa que els preus del vi es mantinguin, perquè clar, el principal productor mundial està en crisi i la resta de països més o menys propers, a cas de França, d'Espanya, perdó, i d'Itàlia, sobretot a Espanya, a la costa mediterrània, comencen a plantar vinya. Això dura, i va molt bé, fins al 1887, en què els preus cauen en picat. La crisi va ser total abans de l'arribada de la filoxera. L'arribada de la filoxera el que va fer va ser acabar de dinamitar. Per tant, tenim que un dels elements que va propiciar la creació de cooperatives va ser l'arribada de la crisi a la viticultura. Un altre, el fet de que els preus, els costos de producció eren molt elevats. Per què? Doncs perquè a part de la filoxera van arribar altres plagues, com per exemple el míldiu. Aleshores s'havien de comprar una sèrie de productes i això va fer encarir els costos de producció. I més a una comarca com la nostra. Aquí sí que podríem dir que hi ha un factor diferencial i és que la nostra comarca no és com el Penedès, més aviat planeta, sinó que és al contrari. Aleshores, això fa que tots els costos siguin més elevats en el sentit de que es necessiten més hores de treball per fer la mateixa feina.
Pel professor de la Universitat Rovira i Virgili, Antoni Gavaldà, la filoxera també és la causa que porta als pagesos a unir-se per poder replantar les vinyes i tornar a produir.
Són societats que surten en el moment que hi ha una gran crisi aquí a l'estat espanyol, que és la crisi de la filoxera. Aquesta crisi que... comença a l'Empordà i després s'escampa per tot arreu. O sigui, no hi ha lloc que no arribi, no? En qüestió de 7-8 anys passa tot arreu. I, esclar, el pagès que es feia el vi a casa seva, després se'n fa poc de vi a casa seva perquè va perdent, ha de tornar a fer plantades de ceps americans i és el moment que llavors s'ajunta a aquesta situació.
Tampoc hi ajudava el funcionament del comerç del vi. Els petits productors venien la producció a grans comerciants, fet que normalment resultava perjudicial per als pagesos.
Un altre element que crec que era important per entendre per què es creen cooperatives és com funcionava el comerç del vi. El comerç del vi funcionava, estava controlat o monopolitzat, o digueu-li com vulgueu, pels comerciants, les persones que venien aquí, venien de fora i compraven vi bàsicament per a França. Aleshores, els tractes els feia amb cada petit productor. i moltes vegades no únicament comprava, no comprava el vi, sinó que comprava directament el raïm. Això ho feien ja productors, ja no eren comerciants, sinó vinicultors tipus Müller, o el Boula de Reus, o els famosos Violet de Tuir, al sud de França. Aleshores, evidentment, si cada pagès individualment negociava el preu del vi, doncs tenia més aviat les de perdre.
La crisi de la filoxera també va suposar un canvi en els contractes de conreu.
S'ha de pensar que l'estament pagès anava, hi havia el que se'n deia la rabassa morta. La rabassa morta era una qüestió que si volia el pagès és que no es morien mai els ceps. Quan se'n moria un, només calia fer un colgat i tornava a sortir un cep, però llavors aquell cep no produeix tant. Això va implicar que quan hi va haver la plaga de la filoxera, es canviessin els contractes. El nou contracte que es va fer es va morir les vinyes, per tant, es va tornar a replantar. I al tornar a replantar, la rabassa morta a la zona de Priorat i zona de Camp de Tarragona pràcticament ja va desaparèixer. Va quedar una vinça, sobretot el Penedès. I per tant, què va entrar? O l'arrendament és pagant a quantitat, una quantitat, o bé anar a parts.
És en aquest context en el que a la dècada de 1910 comença a aparèixer el gruix de cooperatives a la comarca del Priorat. Cornudella, Marçà, Els Guiamets, Marroig... La de Falset no es constitueix fins l'1 d'agost de 1917, quan una reial ordre del Ministeri d'Hisenda dona al sindicat com a constituït. Un dels impulsors de la cooperativa de Falset, Vicenç Estrem, declarava en l'edició de l'1 d'octubre de 1916 a la revista Priorat: uns quants falsetans, amb un patriotisme que els honra, s'han pres i pot dir-se ja a portar a bon terme l'organització d'un sindicat on funcionarà una caixa d'estalvis, una caixa de crèdit i un celler comunal.
En el cas de Falset, jo situaria com a principals impulsors, que no vol dir que siguin els únics, però així, diguem-li, amb més coneguts, per dir-ho d'alguna manera, el Vicenç Estrem, pare del Salvador Estrem, i el Miquel Barceló, que és el senyor que tenim allí, a la façana de la cooperativa. Eren propietaris agrícoles, bàsicament, no grans precisament. De Miquel Barceló he pogut esbrinar molt poc, i de Vicenç Estrem tenia algunes parcel·les de terra i algun negoci d'aiguardent amb un germà seu. Però eren propietaris agrícoles, evidentment.
Un dels trets característics de les cooperatives fou que, en els seus inicis, van voler agrupar a tothom, independentment de la seva condició social i de la seva ideologia.
Les cooperatives pretenien ser el que ara se'n diu transversals, és a dir, arribar a tothom. Només calia tenir una miqueta de terra per a poder arribar a ser soci cooperatiu. Clar, després, en funció de la terra que tenies més o menys accés al crèdit, això també s'ha de dir. Però, en principi, tenia accés a tothom. I eren entitats que, com totes les de l'època, que es definien com al marge de l'actuació política i religiosa. És a dir, no es definien a nivell polític ni religiós. I, de fet, a la cooperativa de Falset havia gent de totes les tendències polítiques, des de tradicionalistes, carlins, fins a membres del Partit Radical i membres de la cooperativa obrera El Porvenir. És a dir, es pot dir que era realment transversal.
Les primeres detectem que són més aviat societats de pagesos normals, diríem normals, no grans propietaris. El gran propietari sempre tenia una estiba suficient, sempre tenia una maquinària per ell sol suficient. Aquí, fer poca cosa, doncs és el moment que s'ajunten uns quants i llavors diuen de tirar endavant i creen societats agrícoles. Aquesta seria l'arrencada.
Els grans propietaris juguen poc. És a dir, hi ha qui pensa que les cooperatives són impulsades pels propietaris importants per tal de continuar mantenint el seu control sobre i el seu poder al món rural, però paral·lelament, com a mínim aquí al Priorat, que són les que jo he vist, no veus que participin de forma entusiàstica. Aquí a Falset jo he calculat que un 30% dels grans propietaris participen, o sigui, la immensa majoria no.
A nivell nacional, la llei de cooperatives del 1906 i l'aparició de la Mancomunitat de Catalunya van ser claus en el foment del cooperativisme.
Aquesta llei és pel foment de les cooperatives. Es fomenten enormement. I jo diria que no hi ha cap poble a Catalunya que no se'n creï una agrària. Pobles agraris, no? Si són ramaders, potser ramaders. Hi ha una eclosió tremenda. A què és degut aquesta eclosió tremenda? Doncs la llei aquesta del 1906 fomenta que es facin cooperatives. Per exemple, no es paga un tribut del timbre. Per exemple, si es porta una cosa externa de França, bàsicament, no es paga la frontera, una màquina, un motor, una corretja de transmissió, del que sigui. I això fa que surtin cooperatives, per tant, a tot arreu. A tot arreu. I entra també un altre factor, que és el de la Mancomunitat. La Mancomunitat de Catalunya, que sorgeix sobre l'any 13, més o menys, dura uns 10-11 anys, fins al 23, el 24, que després ve la dictadura Primo Rivera i ho suprimeix. La Mancomunitat de Catalunya fa una de les coses més positives que fa per l'agricultura, que és fomentar el cooperativisme, o sigui, fomenta el cooperativisme. I llavors aquí surt una figura que se'n diu un apòstol de la cooperació, que és Render, de l'Espluga de Francolí. Josep Maria Render perd la vida, és un propietari conservador, però que fomenta les cooperatives, i les fomenta, evidentment, interclassistes. És que l'envergadura de construir un local o de construir un celler o de construir un trull, hem de pensar que això és cosa forta. La cosa més forta després de construcció d'una església. L'església, per exemple, les esglésies estan fetes per la gent del poble.
La Mancomunitat va ajudar bàsicament amb dues coses. Una, donant crèdits i facilitats a les cooperatives, en alguns casos, i l'altra, pel que he vist a la premsa, fent xerrades, diguem-li, de difusió de cultura agrícola. Xerrades de com lluitar contra les plagues, etc. Va tenir una certa implicació. Aquí Falset crec que va donar algun ajut econòmic, i no molt important, però sí que havia una voluntat de donar, diguem-li, un suport com a mínim moral a la creació de cooperatives.
Les cooperatives es van convertir, d'aquesta manera, en un dels puntals econòmics dels nostres pobles.
Evidentment, vinificar en comú i comprar molts productes agrícoles en comú, productes que servien per a lluitar contra les diferents plagues, doncs això va reduir els costos de producció. Si abans el pagès venia el vi individualment, ara, i en petites quantitats, ara ven una producció molt més elevada, amb la qual cosa té més capacitat de pressió sobre el comerciant. I si abans hem dit que no havia crèdit rural, amb les caixes neixen les caixes rurals, per entendre'ns. O sigui, normalment, i fins i tot en molts llocs, apareix primer, dintre de la cooperativa, apareix primer la caixa que el celler. A la BEC, caixa de crèdit, doncs el pagès deixa de dependre, té accés més fàcil al crèdit i deixa de dependre dels propietaris, que eren qui deixaven els diners.
És una qüestió tremenda, perquè el Priorat, per exemple, se'n fan molts de cooperatives i de cellers cooperatius. Ara n'hi ha de particulars, n'hi ha a la tira, no? Però abans que només hi havia aquests, esclar, això implicava primer, per què es creen? Quina és la funció de la creació d'un celler? Home, primer que tot, la vinificació feta de qualitat en comú. Això només ho podíem fer amb grans construccions, amb construccions de cellers cooperatius i que tiraven van. És que és curiós que la Vilella Baixa o la Vilella Alta, per posar dos exemples, tinguin cellers. I diem, i quants habitants hi havia allí? Poquíssims habitants. Això vol dir que llavors hi era tot el poble. La gent, qui no hi va entrar el primer any, es van haver de fer algunes vegades estives complementàries, perquè després la gent va veure que allò rendia més.
I després ja crec jo un intangible, això que ara també se'n diu intangible. La sensació d'estar agrupat. Crec que això dona una certa capacitat de resistència extra, perquè clar, cal pensar que estem parlant d'una comarca, com totes les d'Europa, però que en algunes ja s'havia començat a superar, que a partir de 1893 va haver de començar de zero. És a dir, arrencar i tornar a plantar gairebé tot. Hi ha petits focus que es van salvar, però gairebé tot. Clar, això suposa un esforç econòmic brutal. Molta gent va quillar. És a dir, la comarca va perdre entre 1887 i 1936, en aquests 40 anys, més o menys, va perdre un de cada tres habitants. El 33% de la població del Priorat se'n va. El fet de tenir una cooperativa jo crec que va ajudar a que se'n quedessin més dels que s'han quedat, dels que s'haurien quedat sense cooperatives. Això, com deia, és un intangible, és molt difícil, jo diria que és impossible de mesurar, però crec que les cooperatives van poder contribuir a que la població no continués caient. Clar, el fet de treballar en comú te dona una certa seguretat i et dona la sensació de que no estàs sol i et dona d'alguna manera més força, no?
Bé, després d'escoltar el reportatge, tenim amb nosaltres al Ricard Rull, president de la cooperativa agrícola Falset Marçà, al Josep Maria Cots, expresident, i també al Toni Orensanz, periodista, per parlar una estoneta més sobre l'origen de les cooperatives. Bon dia a tots.
Bon dia.
Per començar, m'agradaria que ens expliquéssiu què creieu vosaltres que va significar l'aparició de la cooperativa, en especial a Falset.
Bé, no, evidentment, nosaltres no hi érem, però bueno, per tots els coneixements que hem tingut, i a més arran de la publicació del llibre de 100 anys fent vi de la cooperativa, has anat veient el que va significar en aquell moment. No? Veníem d'un temps de crisi de la filoxera, crisi econòmica, i clar, segons ens expliquen tots els que van viure, tots els que han investigat la història, a veure, va ser una realitat que s'imposava la necessitat de treballar conjuntament per fer viable un projecte que en aquell moment era impossible per tot el que els havia caigut al damunt, tant la crisi econòmica com la de la filoxera. I llavors, clar, la creació de tota aquesta forma de treballar pot ser cert novedosa, però que altres països ja havien potser començat, ja s'havia aplicat, doncs va ser una porta oberta a la continuïtat de la viticultura al Priorat.
Sí, a mi el que em sembla evident és fes la pregunta al revés, també. És a dir, imagina's què hauria sigut de l'agricultura, per exemple, a Falset, si no hi hagués hagut la cooperativa fundada a la segona dècada del segle XX. No? És a dir, realment és difícil d'imaginar amb una agricultura absolutament automatitzada en una comarca com aquesta en què tot ha anat tan, diguéssim, durant el segle XX va ser tan difícil, realment fa entendre que la cooperativa va ser essencial, una, per resistir econòmicament, però possiblement també per mantindre petites finques que d'una altra manera haguessin desaparegut o del tot, no? Per tant, és fonamental, és a dir, al final cal que siguem conscients d'una cosa, no? És a dir, fins que no hi torna a haver el ressorgiment enològic vitivinícola de la recta final del segle XX, l'agricultura vitivinícola en aquesta comarca l'aguanten les poques
Exacte.
Cooperatives que aguanten. No?
Exacte, durant tots aquests anys s'ha aguantat l'agricultura, la vinya, precisament per les cooperatives. Si no hagués hagut la cooperativa, això hauria mort totalment. I ve de la unió fa la força. Se van ajuntar tots els pagesos i van tirar endavant. Si no, això no hauria sigut possible.
Sí, a més és interessant aquesta visió transversal de la qual parlava en el reportatge, no? És a dir, aquesta visió en la qual realment hi havia gent d'esquerra, gent més conservadora, gent de dretes, i això em sembla molt interessant. I a vegades també és molt interessant que això es produeix en aquell moment en què siguem conscients de que no s'ha produït encara la Revolució Russa. És a dir, possiblement això a l'any 20 i pico hagués sigut més difícil que a l'any 13 o a l'any 14, perquè a poc a poc, a partir de la Revolució Russa, l'amenaça d'una revolució es va tensionar en la societat, i aquesta unió que es produeix abans de la Revolució Russa és possible encara, però possiblement a l'any 30 o a l'any 20 i pico hagués sigut molt més complicat perquè hi havia hagut unes tensions que en aquell moment no hi eren.
Sí, de totes maneres també és evident que segurament de tensions n'hi van haver, i moltes. Bueno, també es diu al reportatge que els grans propietaris al principi no hi entren.
Sí, perquè però, o sigui, no hi són, i a més s'ha produït una cosa que jo penso que és important i que marca tot el segle XX de l'agricultura a Falset, que és que molts dels propietaris agrícoles importants, no només a Falset i a tot el Priorat, han marxat. És a dir, hi ha gent que progressivament, sobretot a principi del segle XX, ja no hi són, la terra passa a ser una agricultura subsidiària que els importa relativament poc perquè ja tenen uns fills formats en altres carreres, sí, en altres negocis. No?
I aquests grans propietaris, aquestes grans finques han anat molt a la baixa, perquè no mantenir ells costava molt i no podien aguantar tampoc.
Un cas també pot ser una miqueta curiós o interessant de recordar és quan va ser, o més ben dit, la cooperativa de Marçà se va fundar abans que la de Falset. I és perquè potser molta gent que la que havien aquí, potser tocats per les crisis, no s'atrevien a tirar l'obra endavant, costava de posar d'acord tant gent, podem dir, humil com a propietaris, i van haver de ser potser gent que tenien més propietat, ja no dic gent de dretes, això, perquè això en aquest moment no importava massa, però sí que gent amb una mica més d'empenta empresarial, els que van dir, vinga, tirem endavant, i els altres ja s'aniran afegint a poc, no? Encara que sigui així. Però lo important va ser començar i prendre la decisió que pot prendre qualsevol empresari, qualsevol agrupació de persones, no? Per tant, bueno, és un fet que també cal tindre en compte, però que va servir perquè tant Marçà a la seva història com Falset a la nostra, doncs pogués arrencar i mantindre l'agricultura durant molts anys.
Sí, en el cas de Falset a mi em sembla també interessant entendre que es produeix ja, així com altres cooperatives són anteriors, en el cas de Falset és molt evident que té a veure amb l'obra de la Mancomunitat de Catalunya, en la qual en certa mesura també hi ha com una connexió entre una classe dirigent regeneradora de la societat a partir del catalanisme, que és molt interessant, això, és a dir, com aquesta gent, que podien ser conservadora, que podien ser allò conservadors cristians, molt catalanistes, però que tenen un afany de regenerar la societat, de modernitzar el país, que en certa mesura es contagia d'aquesta filosofia política, diguéssim, del catalanisme i de l'obra de la Mancomunitat.
Sí, de fet, de la Mancomunitat ne parlarem més als pròxims programes, perquè bueno, parlarem de la figura d'Erasme d'Invert, que va ser el primer enòleg de la cooperativa. Sorprèn també, però, aquest fet, no? Que un govern, que ara m'ho sembla la cosa més llunyana del món mundial, s'impliqui d'aquesta manera en que es creïn cooperatives i en que la cosa, l'agricultura del país pugui tirar endavant.
Bueno, si això ho comparem amb els fets actuals de la política,
inclús
el d'estat espanyol, veus que el nivell gestor de molts dirigents polítics, o digue-li com vulguis, és realment baix. I això es demostra, bueno, a la percepció que tenim des de baix, des de la base, a la gent que hauria de tindre el mateix incentiu que van donar a la població tants anys enrere, no? Digues, com és que aquella gent, amb els mitjans que tenies, van ser capaços de tirar endavant? Bueno, doncs, bueno, comparem-ho amb l'estat actual perquè passen tantes coses i veurem nivell polític, doncs, o nivell de gestió, que és el que falta avui per avui, no dic ni a Catalunya, però també a Espanya.
Avui en dia els governs volen parlar amb dos i abans intentava ajuntar tots perquè funcionés el territori. Enguany, ara ja això no va.
Bueno, i a més és curiós, no? Perquè no deixa de ser curiós que 100 anys després continuem parlant de la política agrària de la Mancomunitat,
sí.
Perquè possiblement, ojo el que diré ara, o sigui, que jo crec que és així, possiblement no hi ha hagut una política agrària tan ben definida com la que va tindre la Mancomunitat mai més, ni no. Durant el franquisme, ni possiblement durant el govern Pujol. És a dir, al final és cert que hi ha hagut, que diguéssim, la Mancomunitat fa 100 anys era conscient de que el territori agrícola tenia una importància pel conjunt del país importantíssim, perquè és era veritat, i aquesta consciència de la importància de l'agricultura
s'ha perdut.
Jo crec que durant els últims 40 anys de democràcia
s'ha perdut. No hi és, ara, actualment no hi és.
Al contrari de França, segons, bueno, a vegades el que t'han anat explicant en diferents visites que has fet, sobretot a les zones de Bordeus, Montpellier i Porrai, el govern francès sempre ha tingut un mirament cap a l'agricultura o cap a la viticultura. Tenien clar que era un ingrés econòmic, una, una economia que s'havia de potenciar i que s'havia de conservar i, en certa manera, protegir-la, no? Cosa que a Catalunya, doncs, bueno, ja ho sabem, doncs, sí, el criteri és un altre.
És la realitat, vull dir, si comencem a despoblar el territori, tots a les ciutats no hi tenim cabuda. El territori s'ha de conservar, i conservar-lo és l'agricultura, el paisatge, és tot.
No conservar-lo és un problema,
és
evident. No? No, jo també sóc amb ells, en certa mesura, a vegades, o sigui, és això, penses en França, i realment el món de l'agricultura té un cert prestigi a França, el tenen. I tu mires a Itàlia i han sabut fer comerç agroalimentari, i han sabut vendre com ningú els seus productes. Això és una qüestió que possiblement ens ve de molt lluny, no? Ara quan t'expliquen això a França, no? Que tenen lleis de paisatge i tenen lleis de, per exemple, de qüestions vitivinícoles de mitjans del segle XIX. Clar, realment te n'adones que hi ha hagut velocitats diferents, i aquí, però, és que no, en qüestió de polítiques agràries i forestals, possiblement no m'ha engegat mai.
No m'ha engegat, sí. Fins ara fa 4 dies venem l'oví a granel. Fins ara fa poc és que venem l'oví embotellat, l'oli embotellat, tot. Sàpiga el comercialitzar, que és la clau, si vols sobreviure.
Bueno, és l'aposta última que estem fent al Priorat. O tu creus o no tiraran mai endavant. Per molt que t'ajudi el govern, per molt que t'ajuguin institucions, tu has de creure tu personalment. I molta gent el dia, bueno, el tema del paisatge, patrimoni mundial i tot això, diuen, bueno, sí, el mateix de sempre, però bueno, què fas tu perquè això sigui, perquè tot això tingui endavant? Tu creus? I aquí és quan us xoquem amb tot el que tenim de positiu a la comarca, i que digui la comarca, diu el país, no? I llavors, he de dir, volem creure, potser sí, massa, que les institucions us ho faran tot, i és mentida. Vull dir, si el poble no reacciona, si el poble no s'hi implica, les coses no avancen.
Bé, tornem una mica al reportatge. L'última cosa que volia comentar és... això que explicava al final el Pere Audí, no? Lo sentiment aquest d'agrupació, de donar suport els uns amb els altres, que feia que la gent, pues, això que dèiem ara del despoblament i això, no decidís marxar tan ràpidament, que s'ho pensés una mica.
Clar, és una qüestió de necessitat, però si ens ho parem a pensar, en el fons, és a dir, moltes vegades el que et crea la solidaritat entre la gent és el fet de patir un problema que afecta molts, que llavors és quan que t'afecta a tothom, i llavors és quan t'uneixes i entens que no tens més remei que agrupat, no? El que passa és que això en condicions de bonança sovint és més difícil de veure, no? És a dir, tens la percepció que no necessites a l'altre perquè ja va tot bé, no? I a més és això, és a dir, realment la filoxera va ser un cop duríssim, és a dir, que bueno, ja ho sabeu tots, no? És a dir, va ser un cop absolutament dur, i la gent no veia cap tipus de futur, i a més la classe dirigent, i en el cas de Falset això és molt evident, no es tira del carro, no és una classe, és a dir, ja el Penedès, per exemple, diguéssim, la classe dirigent es tira. Aquí estan absents, en molts casos, són propietaris absents, és una classe dirigent que sembla que no tingui un gran interès perquè el seu negoci, el seu modus vivendi ja està a la ciutat i és un altre, això és com un més a més. I per tant, clar, és a dir, la força, la gent s'havia d'agrupar, i s'havia d'agrupar al propietari que tenia terres petit o mitjà, que veia que si no s'agrupava realment se n'anava tota l'aigua, i el petitíssim propietari o el treballador també veia que feies alguna cosa conjuntament, no? Realment tenies un problema, no? És una qüestió sovint més que de fixa't que intel·ligents van ser, és una qüestió de que no hi havia més remei que feu, no?
Quines lliçons que mos donen, que mos han donat o que mos volien donar, i que voldria que molta gent entengués aquesta lliçó, com se van comportar, què és el que van haver de fer i com hi van arribar. I gràcies a molts de tot això, moltes coses han continuat, no? Potser hauríem també de llegir a vegades una miqueta més d'història, saber com s'han format les coses, saber què passava abans, què passa ara, i potser ens donaríem més compte de què coses d'avui dia no tenen per on van. Valdria més escoltar i llegir una miqueta més la història.
Bé, doncs moltes gràcies als tres per haver volgut venir a participar en aquest primer programa de la Catedral de Falset. I nosaltres ens acomiadem fins al proper programa, en el que parlarem sobre la construcció del celler cooperatiu ara que fa 100 anys.